Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Assegurant que aquesta conquesta es fa amb l'ajuda del sector privat i que serà una mesura equilibrada. L'escoltem.
Una vez pase la discusión en el ámbito de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el siguiente paso es la Comisión de Subsecretarios y a partir de ahí ya entra en Consejo de Ministros, donde entraría, si todo va según lo previsto, en el Consejo de Ministros de la semana que viene. Este es el calendario que tenemos por delante y, como decía, con ese objetivo de seguir avanzando para que esto sea una realidad lo antes posible y que sea una realidad con garantías, ayudando y acompañando también a nuestras empresas.
I la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha dit avui que el Consell de Ministres hauria d'aprovar demà mateix, novament, el decret òmnibus que ja va tombar el Congrés la setmana passada. Tal i com ha assegurat, el redactat hauria de ser el mateix que es va descartar amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts.
Bueno, yo creo que el Gobierno de España debe llevar cuanto antes, si puede ser mañana mismo aprobación al Consejo de Ministros, este decreto ómnibus. Creo sinceramente, Javier, que la política basada en el dolor no es lo que quieren los ciudadanos y las ciudadanas.
Pero el mismo decreto.
El mismo decreto tal y como está.
Pero,
es que tiene que explicar el Partido Popular por qué ha votado en contra.
I el conseller de Pesca, Òscar Ordeig, ha demanat des de Brussel·les avui que la Unió Europea tingui en compte les característiques pròpies del model del Mediterrani a l'hora d'elaborar les quotes anuals. Ordeig ha acompanyat el ministre Luis Planas a la reunió en què el govern espanyol ha presentat la seva proposta per modificar el reglament per tal que les quotes no puguin variar més d'un 20% cada any i evitar que la Comissió Europea introdueixi reduccions dràstiques. I l'Ajuntament de Santa Margarida i els monjos ha decretat 2 dies de dol per la mort accidental d'un nen de 3 anys mentre feia una carrossa de carnaval en una nau a Sant Quintí. Es tracta de la segona mort accidental al Penedès en pocs dies després que un altre nen a Subirà, recordem-ho, malauradament perdés la vida en caure-li una porteria a sobre. Aquest migdia, per cert, s'ha fet un minut de silenci en aquest municipi. És tot de moment, ja ho sabeu, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverso.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 27 de gener i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Situació regirada i dinàmica, la que hem anat tenint al llarg de les últimes hores amb aquestes pluges efímeres amb poca quantitat d'aigua, però que han afectat moltes comarques i també aquest vent que no deixa de bufar, sobretot a cotes altes del Pirineu i les comarques entre Barcelona i Girona. Atenció, perquè les immediates hores aquest vent s'intensificarà i molt a gran part del país, bàsicament ja quan es faci de nit. Per tant, de cares a aquest vespre, tindrem una senyora ventada que escombrarà tot Catalunya, vents de ponent que en general Vindran amb poca pluja, amb alguns ruixats, molt fugaços, molt passatgers, fins i tot amb algun tro, per tant alguna tempesta efímera, que serà una mica més abundant cap a les comarques del nord de Lleida, amb cota de neu de moment molt alta, 2.600 metres, baixant aquest vespre i nit als 1.800, tot plegat amb un ambient suau. Malgrat els moments de núvols abundants, la temperatura serà primaveral. Demà baixarà aquesta temperatura i, sobretot durant la tarda, pluges i nevades a l'extrem nord del país. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs nosaltres avui al Connectats parlarem del paper dels influencers. Entrevistarem Sílvia Martínez, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, a més d'investigadora del grup Endgame. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia dels dilluns, la tertúlia esportiva per analitzar el més destacat del cap de setmana. A partir de les 5 coneixerem la terrassenca Alba Guiu, interiorista. Continuarem amb l'espai dedicat a l'empresa per preguntar què pot aportar un coach perquè una empresa funcioni millor. Ens respondrà la coach Roser Sallés. I acabarem amb cultura i amb el repàs que farem a l'inici del Benidorm Fest amb l'experta en aquesta qüestió, el pretenc Ivan Conde. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat que un dia més obrim per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. Prop de 4.000 persones van participar diumenge a la Mitja Marató Internacional de Terrassa i la cursa de 5 quilòmetres Santi Centelles. Pel que fa a la carrera de 21 quilòmetres, que arribava a la seva 25a edició, la victòria se la va notar l'atleta etíop Miquillas Varega, amb un nou temps rècord, 1 hora, 2 minuts i 18 segons. 4 segons més tard ho feia Gilbert Quivet. I finalment el pòdio va completar Titoti Kipchumba. Pel que fa a la categoria femenina, la victòria va ser la bandú Kiros Muaz, corredora d'Etiopia, amb un temps d'una hora, 14 minuts i 6 segons. 12 segons després va entrar Janet Schell i finalment la catalana Bàrbara Ramon va completar el podi a 6 minuts de la guanyadora. Pel que fa a la Santi Centelles, Guillermo Rubio va ser el vencedor amb un registre de 15 minuts i 23 segons. A la categoria femenina, la terrassenca Elisabet Colomer va guanyar la cursa amb 19 minuts i 28 segons.
Gràcies, Sergi. Ara anem a la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell es lleva amb ressaca després que ahir a la tarda Simon Gronowski, un dels supervivents a Auschwitz, es plantés davant d'una faràndula plena de gom a gom amb el públic visiblement emocionat. Aquest diumenge s'ha estrenat l'òpera Puig a Catalunya i ho ha fet a Sabadell, en el traspàs de la capitalitat de la cultura catalana, que ha ostentat la ciutat durant tot el 2024, a Salou, que ho farà enguany. Xavier Tudela, el representant d'aquesta institució que cada any atorga la capitalitat a un municipi diferent, ha posat en valor l'herència que deixa el projecte.
Però la història de Sabadell amb les capitals culturals no acaba avui aquí. I és que Sabadell, des d'ara, serà una capital cultural per sempre més. El segell de capital de la cultura catalana Sabadell 2024 us acompanyarà arreu.
Paral·lelament, avui l'Ajuntament ha commemorat el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust amb una ofrena floral al monòlit que hi ha a l'Eixample i demà es presentarà un assaig sobre aquest tema al Museu d'Història.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda. Marea Pensionista i Moviment Pensionista s'han unit en una manifestació conjunta per protestar en contra de la manca de suport de PP, Vox i Junts al Congrés, a l'anomenada llei òmnibus que ha aturat la pujada de les pensions i ha suspès els ajuts al transport públic, entre altres mesures socials. Prop d'un centenar de persones s'han aplegat aquest matí a la plaça de la Vila per mostrar el seu rebuig a aquests partits. Ens ho expliquen Roque Martínez, de Moviment Pensionista de Badalona, i Pedro Jesús Fernández, de Marea Pensionista.
Continuem exigint al govern que la pujada de les pensions, tal com diu la llei 21/21, que és la llei per la qual descriu la revalorització de les pensions en funció de l'IPC mitjà, ha d'estar avalada per la llei. O sigui, som la gent que aixeca aquest país, és la gent que ha de tenir assegurat per llei la seva pensió.
Però el que sí que és escandalós és que això Junts, PP i Vox votin en contra. I avui estem aquí per manifestar la nostra repulsa, la nostra indignació davant d'aquest comportament.
Després de la manifestació, la Maria i el moviment pensionista han tallat temporalment el carrer de Francesc Layret per després marxar cap a la seu de Junts a Badalona. També han recordat que si aquesta situació no canvia de cara al 20 de febrer, es convocarà una mobilització massiva a tot l'Estat el dia 22 de febrer per reivindicar el dret a unes pensions dignes.
Gràcies, Santiago. I encara al litoral, des del Prat de Llobregat, ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Prevenir el suïcidi i promoure la salut emocional de les persones joves des del lleure educatiu fent servir les arts escèniques. És l'objectiu del projecte ALBA, que impulsa l'associació LUMO d'Arts Escèniques juntament amb la Federació Catalana de l'Esplai. És un projecte dirigit a joves i monitors de diversos esplais de tota Catalunya i que estableix un recorregut immersiu per 5 escenes a través de les quals es facilita el diàleg sobre un tema moltes vegades tabú i que costa molt d'afrontar. Escoltem Alberto González Reina, director de la companyia i l'obra.
Aquestes escenes serveixen per veure no només què passa al cap de la persona que decideix treure's la vida, sinó també què passa en el seu entorn, què passa amb les seves famílies, amb els seus amics, com una decisió d'aquest tipus afecta a tot aquest context, no?
Precisament la representació d'aquest cap de setmana a les instal·lacions de Fundesplai ha comptat amb la presència de més d'una vintena de joves procedents de l'esplai de diversitat lúdica de Sant Feliu de Llobregat i de l'esplai Xinuxano de Barcelona.
Gràcies, Luis. I de retorn al Vallès, ens aturem ara a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda als joves estudiants de batxillerat de l'Institut Puig de la Creu de Castellà. Àlex Morillo, Clara Alba i Héctor Cañones van resultar guardonats dissabte a la segona edició dels Premis Avança que atorga l'Escola Mare de Déu de la Salut de Sabadell. Els tres joves castellarencs van ser doblement guardonats amb el Premi Públic i el primer premi amb una nota del jurat de 9,9 amb el treball de recerca Més enllà de les onades, la filla del mar, que ha tutoritzat el professor Josep Lluís Badal. Més enllà de les onades és un treball de recerca que deix de la inquietud d'escriure íntegrament un musical des de l'adaptació d'una obra teatral ja creada, com és La filla del mar, d'Àngel Guimerà.
Gràcies, Guillem. I abans de tancar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat amb Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. Sant Cugat ha passat a tenir poc més de 50.000 habitants l'any 2000 als gairebé 100.000 l'any 2025, amb un flux de 5.000 persones noves cada any. Un volum que des de l'Ajuntament no és fàcil de gestionar. A més, quan es tracta de persones estrangeres, especialment si no parlen l'idioma o són persones refugiades, els reptes es multipliquen. Actualment, el 12% de la població santcugatenca és d'origen estranger i d'aquest 12, el 50% prové de països de fora de la Unió Europea. Tal com ha explicat la tècnica de punt d'informació i orientació per a persones migrades i refugiades del Servei de Primera Acollida de l'Ajuntament, Núria Ballús, el principal repte al qual s'enfronten aquestes persones és l'accés a l'habitatge. Sentim-la.
Sant Cugat té aquesta polaritat, no?, de que és una ciutat que demanda molt de servei a la llar, de servei de cures, però alhora té aquesta dificultat d'acollir a la gent que ve a treballar. Llavors, això per nosaltres és un repte molt gran perquè les persones que treballen aquí i que ofereixen aquests serveis voldrien viure aquí, però és molt inaccessible.
Per la seva banda, la tècnica de migració, refugi, antiracisme i diversitat, Marta Pla, ha destacat el paper de traductores que fan les tècniques, no tant en un sentit lingüístic, sinó en termes de descodificació de codis, per ajudar a aquestes persones a discernir què necessiten i com ho poden aconseguir.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
Les empreses multinivell han trobat en l'espai digital una manera d'amplificar les seves vendes, negoci i estructura gràcies als influencers establint llaços molt estrets amb els seus seguidors. Ampliarem aquesta informació amb la Sílvia Martínez, que és professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i, a més, investigadora del grup GAME, i el nostre company, Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme, i bona tarda, Sílvia. Què tal?
Hola, molt bona tarda. Encantada de parlar amb vosaltres.
Doncs mira, a la presentació la Carme parlava de les empreses multinivell. Llavors, a partir d'això m'agradaria doncs, que ens expliquessis, no? Què són exactament aquest tipus d'empreses?
Doncs segurament la majoria de nosaltres les coneixem molt, molt bé per la pràctica habitual que tenen, no? Són aquestes que pot ser un conegut, un familiar, ha entrat a formar part d'un sistema de venda de productes i normalment guanyen una quantitat en funció dels productes que venen. De vegades també poden tenir algun tipus de compensació, no?, associada a la incorporació de nous distribuïdors en aquest sistema de vendes, no? I de segur això coneixem o hem tingut alguna experiència en els productes o en persones que participen en aquest sistema de distribució.
Ens podries donar algun exemple d'algun tipus d'empresa i de producte que venen?
Doncs n'hi ha productes de molt tipus. En lloc de parlar de marques, podríem pensar en tipus de producte. Pot ser relacionats amb la bellesa, la salut, el benestar... Això sembla molt més senzill i, a més, poden tenir una tradició, una trajectòria més llarga en el temps, no? També és veritat que en el context digital doncs trobem nous productes molt relacionats amb qüestions més tecnològiques o fins i tot cursos, sistemes per invertir, i potser estem més relacionats en aquest món virtual, que de vegades és més difícil d'entendre, i per això potser trobem moltes oportunitats, no?, d'entrar en aquestes xarxes, en aquests sistemes, a partir primer de cursos, no? I canvia una mica, per tant, pot ser el tipus de producte.
Llavors, ara que doncs, hem vist, no?, que és una empresa multinivell, quines tàctiques utilitzen aquestes empreses per captar nous membres mitjançant el que ara diem com influencer?
Doncs mira, la figura de l'influencer, com molt bé sabent, funciona molt bé per el tipus de negoci relacionat amb les vendes, no? Fa moltes recomanacions de productes i en aquest sentit doncs encaixa en aquest sistema de venda directa, potser de productes. I l'influencer doncs pot tenir un paper molt diferent, des de ser també una persona que entra des d'aquest sistema, no?, i fa aquesta primera inversió i el que vol és vendre els productes a través d'aquesta recomanació que fa a través del seu perfil. Per tant, el que vol és això, recuperar o guanyar diners a través d'aquesta venda. Pot ser un influencer que ha estat contactat o contractat fins i tot, no?, per promocionar, per fer publicitat del producte en qüestió. Llavors, la col·laboració o la relació amb l'empresa, en aquest cas, seria diferent. I en d'altres casos també trobem figures de referència que el que fan són els mateixos construir aquesta estructura en la que volen doncs, aconseguir d'altres distribuïdors, altres persones que promocionen això que volen vendre, no? O sigui que el paper pot ser molt, molt diferent. I en aquest punt també hem de pensar que n'hi ha diferències entre multinivell i piramidal també. O sigui, no, hem de pensar que en alguns casos poden trobar-nos situacions fraudulentes i que potser no n'hi ha ni un producte al darrere, no? O sigui que en aquest cas es voldria arribar o guanyar el diners, però realment mai arriba el producte realment a la persona que ho ha volgut adquirir.
Però llavors ens podries posar un exemple d'aquest tipus de cas, perquè llavors parlaríem de que aquest influencer estaria fent un delicte, no?
Clar, o sigui, ja et comento, no m'agradaria per això justament, perquè parlem de delictes, donar noms ni cognoms, però jo penso que n'hi ha casos que poden generar més sospita i d'altres que han sigut fins i tot ja reconeguts, no? Però és veritat que trobem casuístiques molt diverses i com comento, n'hi ha casos en què poden estar relacionats amb aquestes estafes, però no saber-lo, no? Podria ser que un influencer estigui contractat per una entitat i que realment vulgui fer una promoció perquè ha signat un contracte, però no sap que realment al darrere n'hi ha aquesta estafa i que realment el producte no arriba als potencials clients. En aquest cas, és molt important per això, per la credibilitat de l'influencer, que faci referència quan fa el contingut, aquest missatge està promocionat, està pagat i que, per tant, doncs, n'hi ha una relació contractual en aquella entitat i que ell no recomana per la seva experiència directa el producte, sinó que n'hi ha aquesta contratació, no?
Clar, llavors, en quina mesura els influencers són conscients, no? A partir de la línia que ara estaves comentant, són conscients dels riscos que comporten aquests tipus de promocions per als seus seguidors?
Clar, de manera ètica i fins i tot legal, no? Per la normativa actual, el primer seria això, reconèixer de manera molt explícita quan es tracta d'un contingut publicitari, no? Que han tingut una contraprestació per promocionar el producte. D'altra, des de la part ètica també aniria bé, no? Interessar-se més per conèixer la marca, l'empresa i el que n'hi ha al darrere d'això que s'està publicitant. Per tant, podem trobar diferent tipus de risc, sobretot de cara a la credibilitat en aquest cas, no? Perquè si realment es veu que no n'hi havia un coneixement, no? del que n'hi havia al darrere de l'empresa, però sí que no s'ha fet aquest esforç, no? Per conèixer realment el producte, doncs això pot tenir una repercussió també de cara als usuaris que pensen, doncs mira, nosaltres estem posant la nostra confiança en tu i seguint les teves recomanacions, hauries, no? de fer aquest esforç d'informar-te bé i conèixer bé el que pot haver darrere del producte que estàs promocionant.
Clar, llavors, a partir d'aquí, com es pot detectar si un influencer està fent publicitat encoberta o no?
Clar, aquesta és la part més complicada. Com comento, la normativa demana justament això, no? Que es faci de manera explícita aquesta manifestació de si n'hi ha al darrere una relació contractual i n'hi ha un pagament per publicar contingut relacionat amb un producte o marca, però la realitat ens porta a veure que n'hi ha casos que s'informa però de manera una mica esbiaixada o de manera una mica oculta, es fan servir fins i tot advertències que potser és més complicat d'entendre perquè fan servir expressions angleses que potser la gent, l'usuari, no conec, i per tant, doncs, n'hi ha pràctiques que potser no estan realment donant resposta al que la normativa demana com a tal.
Perquè jo, a mi m'ha passat de seguir algun influencer i que algun cop hagin publicat tipus apostes esportives o per invertir, que aquí m'imagino que són ells els primers que no juguen, no?, a aquest tipus de coses.
Claro, sí, el tema de... Has parlat, no?, això de les apostes, és el que comentava, no?, que el tipus de producte, per dir-lo d'alguna manera, ha evolucionat, i en aquest sentit la manera també de captar potencials clients o potencials usuaris que entren i facin aquesta o inversió en el pagament del producte o del servei, o bé vulguin realment entrar també pensant, no?, perquè... Clar, els influencers també estan presentant un estil de vida aspiracional. Normalment tenen, doncs, possibilitats de viatjar, de tenir productes molt variats i diferents, de qualitat, no? Ens presenten fins i tot en cotxes. Un estil de vida que pot ser agrada i això enganxa d'alguna manera, connecta amb l'usuari, que té aquest referent, no?, de aspiracional, com comento, i per això aquesta tàctica també de fer servir els influencers o que els influencers aprofiten el seu posicionament de referent i d'aquesta manera atraure a gent en aquesta xarxa o en aquest sistema de vendes.
Perquè les lleis actuals són suficients per regular aquest tipus de publicitat que fan els influencers?
Una cosa és la llei, la normativa, i una altra les mesures o els mecanismes per realment confirmar, controlar i vigilar el que està passant. Parlem de que el context, l'ecosistema comunicatiu és complicat, no té barreres, no té fronteres, no? I a més la quantitat de contingut que es genera és molt elevat. Això complica fer aquest seguiment, potser si algú identifica d'alguna manera, té sospites, pot fer un primer, no?, avís de això que pot passar, no? Però és complicat, i fins i tot per això, per la diferència entre què és una recomanació personal i què pot ser una promoció encoberta, no?, d'un producte. Aquesta línia, sense saber realment tenir constància de pagaments o algun mecanisme de compensació de la promoció, és molt complicat, no?
Clar. I llavors també quin impacte tenen aquestes empreses en la societat i en l'economia, i sobretot, no, m'imagino, en les persones més vulnerables pel fet de que poden caure, no, en aquesta estafa o en aquesta promoció falsa.
Clar, és justament això que comentàvem, no? La qüestió aspiracional, que agafin de referent sobretot a determinades persones, perfils, i pensar que si aquesta persona s'ha posicionat d'aquesta manera, té aquest estil de vida, potser si jo faig el mateix també arribaré a aquest punt, no? I clar, això fa vulnerable justament a la gent que pot ser, no sospita, no posa mecanismes crítics, no?, davant d'això que s'està presentant, del contingut que l'arriba, i fins i tot doncs aplicar de vegades la lògica, el sentit comú, i pensar que realment guanyes diners ràpidament i de manera senzilla, doncs pot ser té alguna cosa oculta al darrere, no? Perquè normalment cal esforços i cal dedicació per obtenir resultats.
Clar. Llavors, ara, abans d'acabar, què pot fer un usuari per evitar caure en aquestes trampes o promeses, i també des de, doncs, el teu estudi i el que has parlat durant tota l'entrevista, no? Quins consells donaries als joves que estan pensant ara entrar, doncs, en això, no?, en aquest tipus d'empreses multinivell?
Doncs, sobretot això, no fiar-se directament d'aquest contingut que pot ser l'arriba d'un referent, d'un influencer que està seguint fins i tot des de fa temps, no? Que miri de fer una cerca d'informació, que sempre que trobi això, els xollos, no? que això li genera una certa sospita, simplement per poner aquests mecanismes de reflexió, de crítica, de cerca d'informació i de contrastar, sobretot, que pot ser també és fàcil trobar altres experiències a les xarxes de gent que ha entrat en aquest sistema, en aquests mecanismes, i que compta la seva experiència real del que ha passat, de que potser ha fet una inversió i que realment mai ha tingut retorn d'aquests diners, no ha aconseguit aquestes vendes, té productes que no ha pogut això, generar aquesta compensació d'aquesta inversió inicial per adquirir-los que ha fet, i que tingui aquesta visió, no?, més ampla del que realment pot estar passant al darrere d'aquell producte, d'aquell sistema d'inversions o model, sobretot per aconseguir diners de manera molt ràpida.
Doncs Sílvia Martínez, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i investigadora del grup GAME, moltes gràcies per passar-te pel Connectats i per parlar-nos, doncs, sobre tot això, no?, aquesta promoció que fan els influencers, i per donar-nos aquests consells, doncs, d'anar amb compte i no fiar-nos de tot el que veiem a les xarxes socials. Bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
minutet i arribarem a 4:45 de la tarda. Avui és dilluns i a aquesta hora ja sabeu que ens agrada fer tertúlia esportiva per fer una mica el repàs del cap de setmana, d'aquells temes que ens han cridat l'atenció. I avui compartim aquesta tertúlia amb el Jesús Galindo, que és periodista, i el tenim via telefònica. Jesús, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ens acompanyen també el Raül Chao, que es troba als estudis de Ràdio Sabadell. Raül, bona tarda. No encara. No el tenim a punt. Anem a Terrassa, a veure si tenim una mica més de sort. Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Municipal de Terrassa. Bona tarda.
Molt, creuem els dits. Molt bona tarda, aquí estem. Sí, sí. Des de l'estudi Víctor Jiménez de la Ràdio Municipal de Terrassa.
Molt bé. Doncs de seguida que tinguem el Raül, que ens ho facin saber i li donem entrada a la tertúlia. Mentrestant, aprofitem el temps i entrem en matèria, perquè avui tenim temes, i ens hem deixat uns quants pel camí. Però començarem per aquesta Supercopa femenina, aquesta segona Supercopa que aconsegueix el Futbol Club Barcelona sense... vull dir que no hi ha discussió. No hi ha discussió, tot i que el tècnic, l'entrenador del Real Madrid femení, apuntava en la prèvia que cada vegada estan més a prop del Barça, la veritat és que encara falta. 5-0 en aquesta final, que pràcticament no va tenir color. Superioritat aplastant del Futbol Club Barcelona una vegada més, i ja són 16 les victòries del Futbol Club Barcelona femení davant el seu màxim rival, el Real Madrid. Tenim a Raül?
Sí, estem aquí.
Hola, Raül, bona tarda.
Bona tarda.
Molt bé, doncs això mateix, que de moment el Barça continua regnant plàcidament en aquesta competició, a la Lliga, i això d'escurçar distàncies sembla que encara hi ha camí per fer. Què us va semblar aquesta final?
Jo el partit no el vaig veure.
A veure, Raül, Miqui i Jesús.
No, Raül, sí. Vale.
Sí, jo el partit no el vaig veure perquè va coincidir amb el partit del Sabadell, que era a les 12 del matí, no el vaig veure, però sí que he vist els gols i, bueno, és més o menys del mateix, no? És a dir, un Barça que és hiper superior a qualsevol equip de la Lliga, i més al Madrid, i que si fan 5 però podrien fer 8, doncs el podrien fer tranquil·lament, perquè, és a dir, qualsevol jugadora del Barça té un nivell molt superior a qualsevol jugadora del Madrid, i fins que el Madrid no es posi seriós i posi diners, mai podré igualar aquesta superioritat del Barça, perquè... Avui he vist un tuit que posaven de golejadores del Clàssic.
Sí.
Alexia porta 10, Patrick Jarro porta 6 i tot el Real Madrid porta 6. És a dir, amb això ho diu tot.
Sí.
Jo crec que pràcticament, Raül, ni amb diners, eh? O sigui, ja és un tema, jo crec que ja de filosofia, perquè el Madrid ho ha intentat amb diners, o sigui, comprant un equip a la màxima categoria. Pensava, doncs, que tot seria molt i molt fàcil al principi, doncs començo a fitxar estrelles i jugadores de la casa, i al final doncs la diferència és molt i molt gran, perquè al final el que s'ajunten és dos maneres de veure el futbol, no? En el cas del Barça ha sigut confiança total en el futbol femení, en el cas del Real Madrid doncs aprofitar el boom per ficar el cap en això del futbol femení, no? Per tant, jo crec que aquí són dues filosofies, i ahir doncs es va demostrar que el Barça està en un grandíssim moment, continua tenint aquesta superioritat, i jo crec que el Madrid hauria de ser una mica més elegant, no posar excuses d'entrenaments, ni simplement doncs posar en valor el que està fent el Barça, que és història en el futbol femení, ni més ni menys.
Jo crec que el Miqui ha donat la clau, vull dir, que és el Barça es creu el futbol femení, se l'ha cregut des de fa molts anys, perquè es parla els últims anys, però el Barça femení existeix, no recordo ara les dates exactes, però de bastant antic. Hi ha jugadores molt veteranes ja d'edat, exjugadores, que estaven a dins del Barça. Llavors, el Barça s'ho creu, creu en Miqui, el Barça s'ho creu, ha apostat pel futbol femení, com altres clubs a Espanya, que s'ho han cregut i han apostat pel futbol femení, però per potencial no poden arribar al nivell del Barça. El Madrid no s'ho creu. El Madrid es pensava que traiem el talonari, fitxem i farem un gran equip. No, així no es fa un equip i així no es creu. Ja partim de que el president no estigui a una final la jugada a Madrid. És una mica absurd, ja és la demostració de que no s'ho creu, que és el primer que no s'ho creu. Ja avui he vist comentaris de periodistes de Madrid i així, que dient que és absurd mantindre una secció com el Madrid si no hi ha cap competitivitat. No hi ha competitivitat perquè els clubs no s'ho creuen. Vull dir, la competitivitat es fa fent un treball des de la base, fent un treball de talonari també, però treballant-ho i creient-s'ho. I el Madrid no s'ho creu. I el Barça pues, no té rival. El Barça s'ho ha cregut i no té rival en aquest moment. Espanya menys. No en té.
Des del 2002, eh?
No, no. Des del 2002, imagina't. Jo crec, no sé si em falla la memòria, però jo crec que més antic el Barça ja va tindre un equip de futbol femení, que pas que no tenia competicions, perquè no tenia rivals en competició, però jugava partits i així en futbol femení fa molts anys com a Barcelona, fa més anys. Mm. Però ara t'estic parlant de memòria i d'antic, que quan jo estava treballant amb actiu i així en futbol base, ja hi havia un equip de futbol femení del Barça.
Ara apuntava el Jesús que el Real Madrid no s'ho creu. De fet, ara indicaves que el seu president no va estar present en aquesta final. Sí que hi era el president Laporta i qui també va fallar, li van posar creu, és el president de la Federació Espanyola de Futbol, el senyor Luzán, que ja es va encarregar quan la Supercopa masculina d'anunciar la possibilitat que la Supercopa femenina també se n'anés cap a l'Aràbia Saudita, cosa que ja comença a crear algunes reaccions, com les que es van poder donar just després d'aquest partit per part d'algunes jugadores del Barça, que estan en contra que aquesta Supercopa se'n vagi cap a l'Aràbia Saudita. Les noies són guerreres i sembla que posaran una mica més de dificultat i pals a les rodes de la Federació Espanyola. No sé com veieu la possibilitat que això s'acabi produint i aquesta competició doncs, viatgi fins a l'Aràbia o hi haurà la pressió suficient com perquè es quedi?
Jo crec que seria una vergonya mundial que es faci la Supercopa femenina a un país on tracten a les dones com les tracten, a més tenint en compte el cas que va haver-hi amb les aficionades i les dones dels jugadors del Mallorca fa escassos dues setmanes. Aleshores crec que seria molt greu i crec que seria un insult, i jo espero que amb les noies que sobretot amb el cas de la selecció espanyola tot el que han lluitat, continuï lluitant, perquè crec que allà no es mereixen jugar. És a dir, ni el futbol masculí ni el futbol més femení haurien de jugar a la Supercopa a un lloc com Aràbia.
Què en penseu, sí. Jesús?
Pues mira, gent que...
Vinga.
Digues, perdó, igual.
Jesús i Miqui,
sí.
Va.
Pues mira, jo crec que ja no solament que lluitin les noies, que no tinc cap dubte que lluitaran al màxim. Jo crec que hauríem de lluitar des de tots els estaments, des dels periodistes també. Vull dir, hauríem de lluitar en contra d'aquesta aberració de que jugui aquesta competició a l'Aràbia Saudí. I ja no som les noies, sinó també el de nois. Vull dir, és una aberració. És una aberració i jo confio de que gràcies a la pressió de les noies i si les ajudem, entre tots, s'elimini aquesta forma de fer una Supercopa només pensant en els cèntims que recaudarem i en res més. Perquè a mi que em diguin d'ajudar amb els països aquests perquè s'obrin. No, són els cèntims i punt.
Bé, doncs, segurament això no ha fet més que començar i continuarem veient diferents capítols del trasllat, del possible trasllat d'aquesta competició a l'Aràbia Saudita. Per tant, de moment ho deixem aquí. Llàstima que el president de la Federació Espanyola doncs, no pogués assistir a aquesta final de les noies, aquesta Supercopa, però també diu molt de l'interès que té aquest estament, o en aquest cas el seu president. Ens n'anem a la competició masculina, la Lliga. La veritat és que no està ni molt menys decidida. El Real Madrid continua en el lideratge. A 4 punts té l'Atlètic de Madrid i a 7 el Futbol Club Barcelona. Estem a l'inici de la segona volta i això pot donar precisament doncs, moltes voltes fins que no s'acabi decidint el guanyador d'aquesta competició de la regularitat. Com veieu aquest tram decisiu pel que fa a la Lliga, tenint en compte les posicions que ocupen actualment aquests equips, Real Madrid, Atlètic de Madrid, i no ens oblidem de l'Atlètic de Bilbao, que sembla que ha fet una mica de figa, però encara està seguint les passes dels tres que ocupen el podi ara mateix.
Això serà de fotofinish, eh?
Això sí, o potser serà sí, eh? Qui fallarà menys, no? Perquè estan...
Sí, 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 perquè jo crec que ara l'Atlètic de Madrid està en aquella situació que sempre passa, no? Que quan sembla que es menjarà el món, pum, acaba punxant. I després, per altra banda, jo crec que el Barça doncs, ha passat el típic sotrac que tenen tots els equips. Havia començat massa bé el Barça. Jo crec que l'equip de Flick havia començat massa bé la temporada. No era tampoc normal guanyar tants partits de manera consecutiva. I el Madrid, doncs jo crec que tenia un problema que era que cadascú anava per la seva banda i ara els jugadors juguen una mica més per Mbappé. I jo crec que Mbappé ha començat a despertar una mica i tot això doncs, ha fet que el Madrid reaccioni una mica.
Per mi hi ha un punt que serà molt important, que és d'aquí la setmana que ve, que hi ha un Madrid-Atlético de Madrid, i que allà serà un dia molt important pel devenir de la Lliga, perquè el Madrid té 7 punts al Barça, que són més de 2 partits, i si guanyes a l'Atlético de Madrid també el poses en aquesta finestra dels 7 punts, que aleshores ja seria una Lliga que només la podria perdre el Madrid, perquè estic més que convençut que els tres equips perdran més d'un partit, i de dos, i de tres, i també perdran molts més punts, perquè a partir del mes de febrer, amb la nova Champions, sobretot, a priori, Madrid i Atlético de Madrid, o sobretot el Madrid, haurà de fer una eliminatòria extra que els Cats Blaugranes i els Cochoneros. L'Atlètic Club de Bilbao té l'Europa League, on la final és a Sant Mamés, i hauria de ser el seu principal objectiu, que dona el premi també de jugar a la Champions. Aleshores, i el que deia el Miqui, el Madrid ha trobat Mbappé, que Mbappé ara mateix sí que és el jugador que estàvem veient a França, i no l'Mbappé dels primers 10-12 partits, que només estaven fora de joc. Aleshores, en això crec que el Madrid ha guanyat, i el Barça per mi depèn molt, però que molt, de la mitja mà. Si la Lamine Yamal no es lesiona, el Barça estarà lluitant colze a colze amb el Madrid. Però si la Lamine Yamal té un refredat, compte, perquè és que la Lamine Yamal és el pulmó esquerre, el pulmó dret i el fetge també del Barça.
La Lamine Yamal és bàsic pel Barça, com ho és el Mbappé pel Madrid. Però jo crec que ara, en aquest moment, no es pot dir que la lluita estigui tancada, vull dir, ni molt menys. Queda un món. Aleshores, jo crec que amb les possibilitats el Barça, que és un equip que lluita al màxim, ha tingut un sotrac, una baixada durant uns partits, però jo crec que torna a agafar la línia de bon joc i així, jugant bé, pot estar ja a la lluita fins al final, perquè perdran tots partits. El Barça ja n'ha perdut uns que no tindria que perdre. El Madrid aquests partits que no tindria que perdre no els ha perdut encara, els pot perdre. Jo crec que tindrem una lluita aquí bastant, bastant forta fins al final, sense descartar l'Atlètic de Madrid, ni una sorpresa com l'Atlètic de Bilbao, així, sense descartar això. Però queda és molta que... lluita pel davant, eh?
L'antepenúltim partit de Lliga, si no m'equivoco, és un Barça-Madrid en un estadi, per confirmar, però seria un Barça-Madrid a una antepenúltim jornada. Aleshores, crec que si això li surt bé a Tebas, seria una jornada brillant a nivell d'audiències, però clar, si el Madrid tira i el Barça i l'Atlético Madrid pinxen, seria un clàssic molt, molt descafeinat. Aleshores, tot depèn d'això, però jo crec que... És que t'imagines que sigui un partit que està a un punt o dos, doncs crec que seria per l'espectador, seria brutal.
Pot ser un partit que decideixi la Lliga, eh?
Us imagineu jugant al Barça al Molinó, no? Alguna cosa d'aquestes, jo què sé. Però...
Home, no, per això, mira, o la Creu Alta o l'Estadi Olímpic de Terrassa.
Sí, no, és que com les opcions no? Així més properes no les han agafat, doncs... Clar.
Home, estarem entretinguts, amb aquest tema, per saber on es disputa aquest partit.
S'emporten el clàssic Aràbia Saudí, seria ja el colmo.
Home, ja, sí, home. I què sí, més?
Perquè pugui anar el president de la Federació i Florentino.
Sí.
Clar, continua fent negocis.
I per què no jugar-lo al camp de l'Espanyol? Encara que políticament sigui molt conflictiu. Per què no? A l'estadi és maco.
No, que sí que està molt bé.
Però creus que ens el deixarien?
Però escolta, això és una provocació per l'afició del Barça.
I una falta de respecte per l'Espanyol.
Bueno, pels dos. Si tu mires, és pels dos.
sí, sí.
No?
Això seria una guerra mundial. Seria una guerra mundial.
La veritat és que, ostres, no sé. No, és una situació que no és fàcil, eh?
No.
No és fàcil, però vaja, algun lloc hauran de decidir perquè es pugui disputar aquest partit que tantes audiències dona. Deixeu-me...
Per sort deia el Molinón.
Sí. Deixeu-me que destaqui aquest gest que també va posar de relleu el tècnic Hansi Flick quan havia de fer, crec que era l'últim canvi i volia donar entrada en el partit a Gavi, i el jugador li va dir, escolta, mira, que sortia el Pablo Torre, que no té tantes opcions de jugar. Això parla de la bona sintonia, del bon rotllo, del companyerisme, de la pinya que hi ha a Can Barça?
Perquè o això, de capità.
No, és que tampoc no és una situació massa normal. En un nivell futbolístic on els jugadors són principalment egoistes, és a dir, que ho volen jugar tot i que pensen més en ells mateixos que no en els propis companys?
Això parla per mi molt bé de Gavi i malament de Flick, perquè és a dir, Flick amb el descans que
no
ja portava molt, molt... Joder, és a dir, el partit ja estava dat i beneït, més de 5 gols, el partit ja estava resolt, era moment per donar minuts a Pau Víctor, per donar minuts a Héctor Ford, per donar minuts a Gerard Martí, per donar minuts a Pablo Torres, és a dir, no fa falta que entri Lewandowski, no fa falta que entri Gavi, és a dir,
si es
lesionen i si es posen no sé què, doncs te'ls carregues per un mes o per dos en un partit que està resolt, i a més un jugador que està acostumat a jugar sempre entra en un partit que està hiperresolt, no entres amb les mismes ganes i amb la misma confiança que podria entrar un Pau Víctor Pablo Torre que surten a menjar-se el món a intentar tenir més minuts, aleshores. I totalment d'acord amb el que estava dient el Miqui. L'entrenador no ho ha d'explicar, això. Això és un tema de vestuari.
Sí. És un tema, sí, de vestuari. La bona sintonia es veu al vestuari, només amb els canvis i així. No veus mai una mala cara quan se'n van. Hi ha bastant companyerisme. I estic d'acord amb això, que el Flick això no hauria de fer públic, és una cosa de cara a dins, i que el Flick també hauria tingut que donar opció a aquests jugadors que no juguen habitualment. I a més que quan surten no ho fan gens malament, perquè a mi el Pablo Torres és un jugador que m'encanta. Sempre que surt ho fa bé. Vull dir que... Dóna-li minuts. Jo entenc que no sigui titular, però dóna-li minuts. Quan hi ha ocasió, dóna'ls minuts a aquesta gent.
I no us ha passat pel cap també una teoria que potser el jugador li feia mandra sortir al terreny de joc i va dir, mira, el que queda, que surti... No, ara...
En altra situació podria ser, però l'actual no ho veig, això.
Sí. No, però ara parlant en sèrio, jo crec que... Són coses que no s'han d'explicar, perquè jo crec que Flick ho va voler fer doncs, per explicar una mica l'ambient que hi ha al vestidor, però clar, al final també està molt bé això, però s'ha de quedar vestidor a dins. I per altra banda, doncs, si l'entrenador decideix que ha de sortir un jugador, doncs ha de sortir un jugador. O sigui, aquí ja és un tema ja també d'autoritat, vale? Que el resultat era el que era, però imagineu-vos que això passa en una altra circumstància, no? També dirà, no, que surti un altre company. A veure, que també està bé, però moltes vegades no ha de ser perquè un altre jugador jugui, sinó ha de ser perquè potser l'altre jugador està millor que tu, no? És més companyerisme això que no pas... No sé, són visions diferents.
No ens oblidem que aquesta setmana hi ha la última jornada d'aquesta primera fase de la Champions i que hi ha bufetades, per intentar escapar-se d'aquest partit de més que hauran de jugar alguns per classificar-se per la següent fase. I entre ells hi ha el Real Madrid, que ho té realment complicat i que no crec que s'escapi d'això. La resta, excepte el Girona, la resta ja tenen la feina feta. L'Atlètic de Madrid està amb 15 punts. Bueno, ahir, no?
La sort de l'Atlético de Madrid és que juga contra un rival que ja està gairebé... juraria que està eliminat. Aleshores, per aquesta part és positiu, però per l'altra, tenint experiències com la que van tenir a Karabakh fa un parell d'anys, on van sortir eliminats en un partit que era intranscendent, aleshores crec que això els ha d'obligar a sortir a guanyar i sobretot per estalviar-se una ronda que pot ser molt dura. Pel Madrid... intentar guanyar sigui com sigui per intentar estalviar-se jugar l'anada al Bernabéu i la tornada fora de casa, perquè crec que si quedes entre el 9è i el 15è o número avall, número abaix, jugues la tornada a casa, i si no, viceversa. I el Barça juga totes les eliminatòries la tornada a Montjuïc o a l'estadi on sigui, perquè si ets primer o segon, tens totes les tornades a casa teva. Aleshores, crec que serà molt important amb unes eliminatòries com les que hi ha. Aleshores, el Barça ha de sortir a guanyar sí o sí amb un Atalanta que juga també el pas entre els 8 primers, que serà un partidàs.
El partit més interessant, jo crec. I una cosa, l'Atlètic de Madrid, per això, no el subestimem massa, amb el seu potencial de fer el gran fallo quan millor està, perquè és un equip totalment imprevisible. És un club que, per naturalesa, és imprevisible totalment. Ho té tot de cara? Sí, ho té tot de cara. Juga contra un equip que ja no té possibilitats ni res, però és igual, l'Atlètic de Madrid és capaç de tot. És l'únic club que jo crec que és capaç de tot. De tot. Però vaja, confiem en que l'Atlètic de Madrid i Barça estiguin ja sense fer... Bueno, Barça ja segur, l'Atlètic de Madrid sense fer aquest partit extra. El Real Madrid, evidentment, no l'evita, i el que té que pensar el Real Madrid, ja sap que no l'evitarà aquest partit, és amb això, amb les possibilitats de quedar allà per jugar un partit més, però jugar-lo a casa, vull dir... És que...
I també un apunt, és que si quedaria com està ara... Després de passar, si escau, de ronda, tocaria o Liverpool o Barça a vuitens de final, que això seria una bogeria. És a dir, han d'intentar quedar el més amunt possible per intentar que et vegis amb el Barça i amb el Liverpool el més tard possible. I per mi un altre dels noms propis de les ganes que tinc de dimecres és el Manchester City, perquè després de la derrota amb el PSG de Luis Enrique, el Manchester City ha de guanyar sí o sí i esperar altres situacions, perquè si guanyen i la resta guanya o empaten, potser se'n va fora de la Champions a les primeres de canvi, que seria un ridícul monumental pel Manchester City. Aleshores, a veure què passa.
L'Atlètic de Madrid compta perquè... I que consti que jo tinc família i amics, molts amics de l'Atlètic de Madrid, però ho diré amb tot el carinyo, però l'Atlètic de Madrid podria tenir perfectament un patrocinador d'una empresa de pirotècnia, perquè és capaç sempre de fotre la petardada. O sigui, és un equip, la veritat és que quan sembla que està en el grandíssim moment, doncs, no sé, té aquestes desconnexions, que jo suposo que també el projecte Simeone ho té, perquè a vegades suposo que també un entrenador tan intens doncs provoca també aquestes desconnexions o aquest cansament una mica dels jugadors. Però bé, jo crec que el Barça ha de defensar aquesta segona plaça com sigui, perquè tot i que ara s'ha canviat fa uns anys aquest format, no?, dels gols a camp contrari, tenir la tornada a casa sempre, sempre, sempre és important.
I en Costa està d'acord amb la UEFA, però crec que ha sigut un encert aquest canvi de Champions, perquè ara mateix hi ha situacions en les quals tothom depèn del partit de dimecres, l'horari unificat donarà una emoció extra, aleshores crec que l'espectador ha sortit guanyant.
Doncs sí, estaríem d'acord. Volia saber molt ràpidament la vostra opinió sobre el cas d'aquest jugador del Barça Atlètic, l'Unai Hernández, que amb 20 anyets, sent una peça important del segon equip del Barça, decideix marxar i se'n va a la Lliga de l'Aràbia Saudí.
Aquí a Sabadell tenim una experiència amb ell que no ha sigut massa bona, perquè l'any passat, davant el partit, davant el Barça B, ens va fer el llest amb els dos dits de que ens enviaven a la segona federació. Bon, així, mira, que així que se'n vagi a Aràbia, allà, que a un país de les llibertats, que està perfecte per una persona com ell. Així que ben lluny d'aquí.
Què més? Alguna aportació més?
Una abraçada, sí, una abraçada per ell, que vagi molt bé. Sí.
Jo
I
no ho entenc.
I per la resta de jugadors, que Pau Prim, un jugador que des de sobretot la premsa més del Barça es deia que era com una opció a pivot defensiu que pinta increïblement bé, crec que seria un error monumental, perquè crec que és un jugador que té potencial, no sé si per arribar al primer equip del Barça, però sí per estar a primera divisió. Sí.
Jo tracte, vull dir, no sé si serà pel primer equip del Barça o què, però voler-se'n anar a una lliga, la Lliga d'Aràbia Saudí, un jugador de 20 anys que té tota la seva professió pel davant, ho trobo absurd, de veritat, no ho entenc.
Bueno,
no ho entenc.
Aquí segurament...
Bueno, l'apela, sí que ho entenc,
sí, l'apela. L'apela, clar. Però amb 20 anys... amb 20
sí,
anys, quan efectivament tens tot el teu futur per endavant i has estat a les portes d'un primer equip com el del Barça sense que hagis tingut opcions... segurament és que veu el seu futur més lluny de Can Barça que no pas allà, no? Però
qualsevol equip de la Lliga Espanyola és millor que anar-se'n a la Lliga d'Aràbia Saudí.
Per créixer, sí.
La pregunta seria, el Barça ha d'acceptar aquestes ofertes? Perquè és que el Barça està en una situació molt perillosa, està, crec que seria el primer equip que se salvaria de la primera federació, seria una molt mala notícia que el filial blaugrana baixés de categoria. Aleshores, si aquestes operacions es fan a l'estiu, doncs vale, però ara en mitja temporada, amb el que suposa també que el mercat és molt reduït per un filial com el del Barça, crec que seria un error desprendre's de dos o tres jugadors que són els que marquen la columna vertebral del filial de blaugrana.
Ja. Vinga, mira, fullejant i remenant entre les informacions d'esports, trobo una notícia que m'ha cridat l'atenció, que és aquesta que apunta que la NBA està tantejant a clubs de futbol per crear nous equips i desembarcar a Europa. Tenim minut i mig per saber una mica què és el que heu entès vosaltres, perquè venen amb la intenció de crear una lliga paral·lela a l'Eurolliga, però això d'anar a picar la porta de clubs de futbol...
Jo crec que és, com es diu ara en les modernitats, és un cigarro, no? És a dir, que...
Que s'han fumat algo?
Sí. Jo crec que la NBA el que vol és crear una NBA a nivell de bàsquet a través de la FIBA, que seria com la Championship aquesta que estan jugant, per exemple, el Baxi Manresa, i això sí, però a nivell de futbol jo crec que seria obrir un meló històric per la NBA.
Han begut massa aigua en gas, és el meu titular.
No, però el que jo he entès és que volen fer servir els clubs de futbol per crear, doncs, equips de bàsquet.
Equips de bàsquet. Clar. Bueno, perquè saben que els diners aquí estan al futbol.
Al futbol.
I la NBA és negoci. L'únic que busca és negoci. I crear la lliga, doncs, a base dels equips de futbol. Per crear una lliga aquí. Jo crec que és el que volen. Totalment. Però, bueno, és la invasió dels Estats Units, que el Trump ho arregla tot.
Penseu que pot quallar una proposta, una idea d'aquestes?
Jo crec que no. Jo crec que fent-ho a bàsquet sí, però en futbol no. Traspassant-lo al futbol no.
No.
No, però jo crec que la intenció era fer un bàsquet.
Sí, clar, en bàsquet.
Era en bàsquet, però sí. Jo crec que...
Però ficar equips de futbol.
Encara
jo ho veig molt lluny. Sí.
Sí.
I un apunt, Carme, dimecres
ràpid.
A les 8 a la Nova Creu Alta, Sabadell Espanyol i Tarragona, Nàstic de Tarragona, Andorra de quarts de final de la Copa de Catalunya. Qui guanyi contra el Barça o el Girona?
Ah, mira que bé. Gràcies per l'anunci. Ho deixem aquí, senyors. Moltíssimes gràcies. Que tingueu bona setmana.
Igualment.
Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.